21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. L'home és un llop per l'home. Ens ho digué Plauto en el segle II abans de Crist i ens ho repetí Thomas Hobbes en el segle XVII. Homo homini lupus vendria a dir que els humans som egoistes per naturalesa, que ens mou la competència malsana, entenem, i que sense normes i regles que facilitin la convivència hauríem o viuríem en una constant guerra. Per això, fins i tot la guerra té les seves normes. La paraula polisèmica d'avui és llop, i crec que, com va passar la setmana passada amb cendra, hi trobarem bellesa també en aquest mamífer carnívor que té en peu de guerra els ramaders de les zones on habita. La pregunta és possible la convivència? Udola el llop, eh? Sembla que plora o que canta. Diuen que ho fa per comunicar-se amb la manada, per defensar el seu territori, per coordinar la caça. Ho fa quan està tot sol, però també dins del grup. No tots udolen de la mateixa manera, i no, no ho fan només a les nits de lluna plena. Que glorifiquen els llops a la seva manera. El canis lupus, aquest animal de mirada intensa, fugisser, misteriós. Els científics no posen en dubte la importància extraordinària que té per mantenir i recuperar la salut i l'equilibri dels ecosistemes peninsulars on habita. Però com fer compatible la seva naturalesa amb la ramaderia? Jo, que ja tenc una edat, no puc evitar pensar en el programa de El Hombre y la Tierra que presentava Félix Rodríguez de la Fuente a Televisió Espanyola. Era molt petita perquè es va emetre entre l'any 74 i l'any 1981, però és inevitable pensar en ell, i és que en aquell moment ningú ens va dir que a Mallorca no hi havia llops, i quan sentia jo el manco personalment udolar el ca del veïnat, m'entraven totes les pors.
Queridos amigos, son lobos. Y tienen mucha hambre. Hubieran podido arrancarme una mano. Pero yo sé muy bien que no lo harían nunca. Los lobos son animales sociales. Los lobos son animales jerárquicos. Tienen rígidos protocolos para no herir a sus semejantes o a las personas que les cuidan. Pero no pretendemos hacer una apología del lobo. Sabemos que el lobo en España tiene muy mala prensa, igual que el tigre en la India o que el león en África. Estos lobos forman parte de una manada que nos ha permitido estudiar su conducta durante 2 años largos. Nosotros les vamos a contar lo que hemos hecho. Van a ver los objetivos, testimonios de las cámaras cinematográficas. Después podrán seguir pensando que los lobos son malos o que los lobos son buenos. Eso ya depende de ustedes.
Lord. was in the dark. Love was trying to fill my place. Don't know where to hide. Love was trying to kill me again.
Ya saludamos a Ernesto Díaz, que es coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. Bienvenido a Entre Avui Demà, Ernesto, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar aquí hablando de llops, de lobos.
De llops, de lobos, efectivament. Nosaltres l'agafem avui com a paraula polisèmica. Sabem que podríem parlar del llop ibèric tot el programa, si volguéssim, amb diferents convidats. A les sí. Balears el veiem una micona des de la distància, Ernesto. I per qui veiem el llop des de la distància, per a qui vemos el lobo des de la distància, com lo explicamos? És el villano, és el malvat que devora el ramat, o és un animal imprescindible per l'equilibri ecològic? Com l'explicam?
Bueno, el lobo arrastra una inmerecida mala fama. Es verdad que los lobos, lógicamente, son carnívoros. Pido disculpas, me encantaría hablar en catalán. Me resulta muy complicado y el idioma merece todo el respeto. Pero seguiré en castellano. Los lobos tienen una inmerecida mala fama. Es verdad que son carnívoros. Matan a otros para alimentarse, como otros muchos dentro de las cadenas ecológicas, pues leones, los tiburones, las hienas, los osos polares, pero siempre nos hemos enfrentado a los lobos desde la posición de odio. Y lo cierto es que llama mucho la atención, siendo como son, la raíz de todos los perros con los que convivimos. Es algo muy chocante, pero ja. Bueno, está ahí.
Ernesto, si miramos mapa de l'Espanya peninsular, ¿quina es la realitat del llop? ¿Quina es la salud real de las poblaciones del llop avui?
Pues la realidad es que dista mucho de lo que generalmente leemos y oímos en muchos medios de comunicación o desde distintos foros alarmistas que dicen que, bueno, que hay plagas de lobos, que el lobo es abundantísimo. La realidad es que el último censo del Ministerio de Transición Ecológica en 2025 dio una cifra de 333 grupos reproductores. Esto vienen a ser unos 1.500, 1.600 lobos como mucho. Luego hay que sumar unos pocos lobos portugueses, que es la misma población, los lobos ibéricos, más los pocos lobos que han entrado en Cataluña el año pasado, que han criado en Cataluña por primera vez después de un siglo. Pero lo cierto es que toda la mitad sur peninsular no tiene lobos. Los lobos se extinguieron en Andalucía a finales del siglo XX, se extinguieron en Extremadura, son rarísimos en Castilla-La Mancha, no existen, por supuesto, en Murcia. En definitiva, es una situación de fragilidad en la que los lobos, a pesar de ello, se siguen matando ilegalmente y, desafortunadamente, desde el año pasado, que se saca la especie del listado de especies protegidas, también en regiones como Asturias y como Cantabria. Es una barbaridad, hay que convivir con los lobos con la ética y con las herramientas de 2026 y por eso estamos peleando.
Val. Això ho hem de contar també en els oients, que el llop ibèric se va incloure dins aquell llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial, que és aquesta llista l'ESPRE, que deia en Ernesto. Estava prohibida que la seva caça a tot Espanya, però fa un any, un poc més, ja se va excloure d'aquesta llista després d'una votació en els Congrés dels Diputats.
Així és.
Per tant, se pot caçar. Se pot caçar, però depèn d'alguna normativa, també, d'algun condicionant. ¿Se puede cazar con condicionantes o se puede cazar?
Bueno, o sea, no es una especie, digamos, como pudiesen considerarse desde el punto de vista cinegético, no sé, las perdices, por poner un ejemplo, pero está sujeto a lo que llaman eufemísticamente controles letales, es decir, matar lobos. Depende de planes autonómicos, en Asturias y en Cantabria los pusieron en marcha. En Galicia, afortunadamente, los paramos vía judicial con unas cautelares en el Tribunal Superior de Justicia, pero la situación es que ahora mismo, en las próximas semanas, se va a decidir el informe sobre el estado de conservación que hay que enviar a la Comisión Europea, y dependiendo del informe que se envíe, va a depender lo que pase con los lobos ibéricos en los próximos 6 años. Estamos en una situación muy delicada.
Vale, ¿y qué esperáis de este informe?
Hay un informe del Ministerio de Transición Ecológica en base al censo que citaba hace un momento. El Ministerio defiende que el estado de conservación es desfavorable y que, por tanto, no se pueden matar lobos. Pero las comunidades autónomas, con otras motivaciones políticas, electoralistas, defienden un informe alternativo en el que apuntan a que hay muchos más lobos y que quieren mantener los controles letales, la persecución mediante muertes. Estamos peleando, hay que decirlo así, se están presentando miles de alegaciones a favor del estado de conservación desfavorable para que se proteja el lobo, pero al final es una decisión que van a tener que tomar las comunidades autónomas. Vamos a ver qué sucede.
Val, vosaltres des d'aquest Fons per la Protecció del Llop Ibèric, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, defendeix que el lobo i la ganaderia extensiva és possible. És possible una convivència, no?, entre l'animal i la ganaderia. ¿Esto cómo se logra? ¿Com s'aconsegueix això? ¿Quines eines hi ha?
Pues se consigue trabajando mucho. Se consigue, yo creo, que utilizando métodos de mediación en conflictos, porque al final con los carnívoros hay conflictos. Como decía al principio, los lobos comen carne y además es que están preparados para ello, son carnívoros. Obviamente, a veces la presencia de lobos choca con los intereses ganaderos y lo que hay que hacer es sentarse con los ganaderos, estudiar qué medidas preventivas y de vigilancia se pueden implementar para minimizar, reducir o incluso eliminar los daños, si es posible, con cerramientos nocturnos, con el uso de perros, pastores, fomentando el pastoreo presencial, utilizando nuevas tecnologías, por supuesto, abonando ágilmente todos los daños que ocasionan los lobos puntualmente, cambiando esa mentalidad que nos ha llevado a que los lobos en los cuentos sean malísimos, y trabajando en la empatía con el medio rural, con los ramaderes, que son un pilar fundamental en el paisaje, en la economía y en la cultura, y trabajando desde la empatía, sabiendo que ellos solos no deben ser los que sostengan la conservación de los lobos. La conservación de los lobos es una obligación de toda la sociedad, y por tanto toda la sociedad se debe implicar, mostrando empatía con la gente que vive en ese territorio donde están los lobos. Porque yo vivo en Oviedo y puede resultar muy fácil decir desde Oviedo hay que conservar los lobos cuando hay un señor en la Alta Empordà, ahora que estoy en Cataluña estos días, que los tiene y tiene un problema y tiene miedo y tiene incertidumbre. Bueno, hay que trabajar con ello.
Venedors de fe, la vida en vestit de dol, cau pluja d'estels, treu-nos totes les angúnies, els neguits, les males llunes, plors i nafres i paures, treu-nos l'odi i les rancúnies.
Ernesto, quina és la teva vinculació amb els llops?
Mira, me parece una pregunta muy bonita, ¿no? Cuando era pequeño, me contaban el cuento de Caperucita y los siete cabritinos, ¿no?, como a casi todos los niños, y a mí el lobo me daba muchísimo miedo. Entonces, cuando en casa ponían cordero para comer, me daban tanta pena los corderos que no podían decirme que era cordero, era un niño pequeño, me tenían que decir que era lobo. Si me decían que era lobo, me lo comía. Fíjate qué cosas, ¿eh? Más tarde descubrí que los lobos eran bichos, ya siendo un chavalete, eran bichos maravillosos. Además, yo vivía en la zona rural del occidente de Asturias, rodeado en una familia ganadera, además, y viendo daños de los lobos. Alguna vez nos encontrábamos una oveja muerta, un potro muerto, nos pasaba con frecuencia, pero yo veía aquellos bichos con admiración. He trabajado con proyectos de conservación de fauna y sé que es complejo porque hay un conflicto y hay que trabajar con ello, pero creo que es posible, no lo digo desde la gratuidad, creo que es verdaderamente posible. Hace falta buena voluntad, recursos económicos y empatía. Y así como final de mi relación con los lobos, además de que he podido disfrutarlos muchas veces viéndolos en el monte, en la naturaleza, lo sigo haciendo. Como curiosidad, esos cuentos que a mí me aterraban, yo que tengo dos hijos, los cuentos que les contaba los cambié Y el lobo era un carnívoro, pero bueno, era un tío divertido, un poco macarra. Y afortunadamente mis hijos pudieron comer cordero sin complejos y admiran a los lobos desde un punto de vista no idealizado, sinó sabiendo que són uns animals que formen part d'este planeta.
Que bé, va parlar tant tu avui, Ernesto Díaz, que és coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. És vera que nosaltres ho veiem, com deien, en començar des de la distància, però mos ha agradat que posassis damunt la taula també amb aquest equilibri i d'aquesta manera. Ernesto, moltíssimes gràcies. Avui que la paraula llop és l'eix conductor d'aquest programa, mos ha agradat molt xerrar amb tu i conèixer-te.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Las cosas son porque suceden y ella las toma cuando llegan. Si ese camino es el más corto, ha de seguir esa vereda. No sabe nada de peligros, tan natural como la hierba. Es la semilla de la vida, lleva una luz en su cabeza. ¿Quién le robó el canto? La flor de la inocencia, la caperuza roja que alumbraba sus trenzas.
Las cosas. El llop històricament no ha tingut molt bona fama en el cinema, en la literatura, en els contes infantils. Podríem dir que és la maldat personificada. Fins i tot els llops amb pell d'ovella tenen alguna cosa que amagar. I ja sabem què li va passar a en Pere quan cridava que ve el llop, i no, que no venia fins que va venir i ningú el va creure i va matar les seves ovelles. Podríem dir que la humanitat dels llops en la literatura ens la va mostrar l'escriptor anglès Kipling en el seu famós El llibre de la selva, on una família de llops adoptava el nadó humà per salvar-lo de les urpes de Shere Khan. La mare lloba li posà el nom de Mowgli. Però anirem encara més enrere en el temps i ens situarem en els jaciments de la serra de Tapuerca. A Burgos ens fascina aquest lloc, on un equip d'investigadors liderat per la Universitat Complutense de Madrid ha analitzat fòssils de l'espècie extinta Canis mosbachensis, que va habitar la serra entre farà una mica més de 1 milió d'anys i 400.000 anys durant el període Plistocè inferior i mig. Aquests animals són considerats antecessors dels llops actuals. Hem xerrat amb Núria García, que és catedràtica del Departament de Geodinàmica, Estratigrafia i Paleontologia de la Facultat de Ciències Geològiques de la Universitat Complutense de Madrid.
Pues lo del tiempo que llevamos con estos restos es realmente, en fin, es quizá la parte que resulta más noticia, y es porque son casi 25 años lo que llevamos con estos restos. Las excavaciones lleva tiempo, se dedica un mes al año, el mes de julio, a veces 5 semanas máximo, es el tiempo que se está en el campo, y a lo mejor en un año de restos concretamente de esta especie que estamos analizando, que son los antepasados de los lobos, que dan lugar a lo que luego son los lobos que conocemos actuales, pues a lo mejor en una excavación aparecen 3 restos, 2 dientes, una falange, es decir, y con eso, bueno, es una información pequeñita. Y al siguiente año aparece pues un fragmento de mandíbula, y al siguiente año pues un fémur. Es decir, que al final, con lo que aparece un año, no podemos hacer una publicación ni siquiera tener una idea de lo que tenemos. Entonces necesitamos ir recabando información campaña tras campaña para al final darle forma a lo que y entender lo que está ocurriendo, que son los procesos evolutivos de esta especie. O sea que, pues muchos años, más de 20 años.
Taker, dance maker, let me
Castells Mosbachensis, el nombre de Mosbachensis viene porque de una localidad en Alemania que se llama Mosbach, y entonces allí es donde se describe por primera vez este cánido, que es un cánido de un tamaño más pequeño, tipo como si fuese un chacal. Y este es un cánido que vivió en, lo tenemos en toda Europa, e incluso llega más allá de Europa, hacia el este, Eurasia casi diríamos. Y entonces es un lobo que lo encontramos en muchos yacimientos con cronologías de hasta alrededor de 1 millón y pico de años, como es la del elefante, sería lo más antiguo. Pero fue muy habitual y lo encontramos en muchos yacimientos del Pleistoceno inferior, o sea, 1 millón y pico de años. Y la pregunta era, ¿cómo es ese proceso que da lugar finalmente a lo que tenemos en la actualidad, que es siguiendo ese linaje evolutivo hacia los lobos modernos, que son más grandes? Esa parte más o menos la sabíamos de talla, lo que pasa es que lo que hemos averiguado ahora en este estudio son las diferencias, el cómo han ido derivando las diferentes, o sea, la morfología, sobre todo de la dentición, de una forma, de la antigua, a los modernos lobos ibéricos. Sobre todo la parte de la dentición es en lo que más hemos centrado el estudio, porque es lo que más material tenemos, más de una centena de restos que nos han permitido ver que la evolución de la dentición, sobre todo de dos muelas, una se encuentra en la parte superior, en el maxilar, y otra en la parte inferior, en la mandíbula, se llama complejo muela carnicera, y entre estas dos hacen un efecto de tijera cortante, como si tuviesen una tijera en la boca, con estas dos piezas cortan la carne. ¿Qué ocurre? Que nosotros no pensábamos que los antepasados serían como más carnívoros y habrían ido derivando hacia unos lobos pues un poco más generalistas, y realmente ha ocurrido al revés. El complejo que vemos carnicera de Canis lobacensis, de esta especie antepasada, es más generalista, lo llamamos más mesocarnívoros, un poco más generalista, que en lo que luego es derivado, es decir, el lobo, tanto el ibérico como las otras subespecies de lobo, el nuestro es el Canis lupus innatus, el ibérico, pero luego hay otras subespecies en el resto de Europa y América, pues resulta que son más carnívoros. Nuestros lobos actuales son más carnívoros que lo eran sus antepasados, los que denominamos Canis lobacensis. Desconocemos si el Canis mosbachensis cazaban también en grupo o no, porque eso pues no lo podemos saber. Los lobos actuales sí lo hacen y por tanto es una estrategia mucho más óptima, mucho más eficaz, es decir, son grandes, más grandes que sus antepasados, y además cazan en grupo. No sabemos si los antepasados también cazaban en grupo, pero al menos esta combinación de aumento de corpulencia y robustez, aumento de la carnicera, es decir, la capacidad, digamos, de corte para el consumo de carne, y además esa estrategia de caza en grupo, pues les hace unos depredadores pues muy eficaces, muy eficientes, y que han tenido muchísimo éxito, y que quizá por esa razón se han distribuido pues por todo lo que llamamos en paleobiogeografía, digamos, la región holártica, es decir, todo lo que sería el hemisferio norte. Tanto América como Eurasia hay lobos en todos sitios, incluso en el Ártico, independientemente de que el pelaje sea más o menos blanco, es decir, son variedades y subespecies, pero es la misma especie, es decir, que han tenido mucho éxito. Quizá la gente cuando ve lobos como en todas partes piensa, bueno, es que hay muchos, es que hay variedades geográficas o subespecies que no hay tantas. Nosotros no tenemos tantos. Y nuestro lobo ibérico, Canis lupus signatus, se llama signatus porque tiene como una especie de bandas blancas en las patitas, y es una variedad nuestra, que la tenemos en España y Portugal, y sí que hay pocos. Entonces, cuando hablan de la protección y esto, parece como que mientras haya muchos, pero lo que estamos es perdiendo en diversidad. Sí que podemos perder nuestra emblemática especie ibérica. En este mismo año, seguramente terminaremos de concluir o de analizar datos relativos a toda Europa. Es decir, hemos hecho un estudio muy concreto sobre los restos de Atapuerca, comparándolos con algunos, pero sobre todo centrándonos en los yacimientos de Atapuerca, que son muchos, y ahora intentaremos abarcar a estos mismos canes bosbaquensis y sus relaciones con los lobos actuales en otros yacimientos europeos. Todo esto dentro de la tesis de Raquel Blázquez, que es la primera autora de este trabajo y que es la que está trabajando en esta línea tan bonita, porque es a quien no le gustan los lobos, por mucho que haya gente que tire contra ellos. Nos gustan porque sabemos que son los antepasados de los perros y cualquier tipo de trabajo, lobo, perro, tiene siempre éxito, es nuestra experiencia. Hacemos cosas a veces de domesticación del lobo, con respecto a domesticación del perro, también en los yacimientos holocenos, que hemos hecho varios artículos también, y vemos cómo a todo el mundo le encantan. Es decir, son trabajos que son siempre muy bienvenidos, en general por la sociedad, ¿no? Así que eso nos anima a seguir trabajando con este grupo, que por otro lado nos encanta.
Aquesta investigació de què ens ha parlat na Núria García acaba de ser publicada a la revista d'Anatòmica, El Rècord. Raquel Blázquez Horta, que ella mencionava, és la investigadora predoctoral de la Fundació Atapuerca a la Universitat i la primera autora de l'article, i a l'estudi també han participat, entre d'altres, investigadors de l'Institut Català de Paleoncologia Humana i Evolució Social, l'IFES del CSIC.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és coneixement.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
Informa't on has de cantar el teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig. A les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Aquí. Au! Au!
Tens un poquet de cara de llop amb aquesta barbeta.
Amb aquesta barbeta, sí.
Mira'm alerta qualsevol canvi que se produeixi a la família d'en Toni.
Moment licantropi.
Mentre anàvem xerrant. A veure, avui hem triat la paraula llop.
Sí, hem triat la paraula llop. I és curiós perquè hi ha algunes excepcions. De les que sense parlar-ne directament ja n'han parlat. Vull dir, la transformació de Leonardo DiCaprio, de Mindundis, el llop de Wall Street, el llop de l'empresa de Glengarry Glen Rose, el llop solitari de León, el professional, o el llop solitari de Seven. Però n'hi ha una de la qual encara no n'han parlat, que és el licàntrop, que és aquell home que se converteix en llop, baix els efectes de la lluna plena. Així que avui ens centrarem única i exclusivament en l'home llop. I començam a l'any 1941, pas clàssic dels clàssics. A El fill d'un noble anglès torna a la mansió de son pare després de diversos anys en els Estats Units i una nit, en companyia de dues veïnades, acudeix a un campament singar per visitar a una endevina i són atacats per un llop. A partir d'aquí, la història clàssica, Somo, que se transforma en llop durant les nits de lluna plena, s'alimenta i el 7 demà de matí no se'n recorda res. Això és El hombre lobo, any 1941, quan Lon Chaney Jr. va fer un dels seus millors papers. La pel·lícula va reafirmar la reputació que tenia la Universal com a primera font de pel·lícules de monstres. Recordem que la mateixa empresa que havia fet uns anys abans Dràcula i que havia fet Frankenstein de James Whale i la novel·la de Frankenstein, etc etc. A nivell tècnic és una pel·lícula preciosa. És curiós perquè, a pesar dels anys, tant la fotografia com el disseny artístic, els efectes especials, són un envoltori perfecte per unes interpretacions fantàstiques i una pel·lícula magnífica. A mi és una pel·lícula que m'encanta. Els monstres de l'Universal m'agraden molt, perquè, a més, és això. Són gent que no... Vull dir, tenien els efectes que tenien els medis que tenien, i amb el que tenen, que en el final no és més que un tipus en el qual li han aferrat pel a sa cara i li han posat una perruca terrible i un guants, ostres, te generen empatia, te generen por, tot el que volien. I clar, t'ho imagines a l'any 1941 quan se va estrenar i dius, mare de Déu, se gent havia de sortir disparada al cinema.
I d'aquest era l'objectiu, que passessin por amb aquesta història d'aquest home llop que avui és el protagonista d'aquest aquesta llista de pel·lícules.
Sí, tenim una època al mig, que és l'època dels anys 80, que és aquí on Som a Llop va com a explotar d'una manera bestial en el món del cinema. I ningú com a Joe Dante, director de Gremlins, director d'Exploradores, per posar en marxa la seva màquina d'efectes especials, així, molt quix, molt quix.
Bill, despierta, hay alguien ahí fuera. Fuera, oí como un aullido. Escucha.
Es el viento.
Parecían aullidos.
Despierta, Bill, despierta, li diu Karen, que aquí hay alguien. A alguien, i sí, això és la popular presentadora de televisió que se n'ha anat a descansar en el camp amb el seu home després de patir un atac per un violador. I sí, hi havia algú, un home llop, que mossega a Bill i el transforma. Això és Aullidos, dirigida per, ja ho dèiem, Joe Dante, a l'any 1981. És una proposta considerablement intel·ligent i, a més, hi afegeix un personatge que és la reportera o la periodista i, clar, tens un punt de reportatge, tens un punt de crítica social en els medis de comunicació i, sobretot, un punt de comèdia perquè, clar, en el final no deixa de ser una pel·lícula molt ridícula. Això sí, no és una pel·lícula simple, val? Lo que passa és que, clar, és lo que és. No, és. Són els anys 80 en su momento más explosió, vull dir, més pop. Com quasi tot el cine de Dante. Lo que passa és que, a més, és una gran actualització del mite i quan ja pareixia que hi havia poca cosa que contar. I, curiosament, comença aquesta pel·lícula, s'estrena a l'any 1981, i el mateix any va arribar John Landis per donar-li sa volta a tot.
I'm sorry I'm upsetting you, David, but you don't understand what's going on.
I understand, all right. You're one of the undead, and I'm a werewolf.
Yes, that's right.
Un hombre lobo americano en Londres. Dos joves nord-americans amb motxilles que recorren Europa durant 3 mesos s'adentren a una zona rural anglesa i són atacats per una bèstia que els canviarà per sempre. Per molts, en els quals m'incloc jo mateix, és el que combina aquest terror licàntrop, aquesta comèdia adolescent, música de Creedence, Clearwater Revival i grans efectes especials.
Que alguien me ayude!
John Landis, recordem que és el tio que va dirigir Blues Brothers. L'equip s'ho va passar molt bé rodant la pel·lícula i se nota. A més, se'n riuen del cinema de terror, se'n riuen d'aquests monstres, però ho fan molt bé, perquè aquesta escena que sentíem, que és una de les millors transformacions d'un home al llop que s'ha rodat mai, estem a l'any 1981. Eh? O sigui, fins i tot va tenir una seqüela terrible en Julie Delpy, la nostra estimada protagonista d'Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer i Antes de l'anochecer, que se va dir Un hombre lobo americano en París, que és terrorífica, ja no lo... ni se vos ocorresqui costar-vos-hi perquè és insostenible, però aquesta, uf, en el moment d'aquest, de la transformació en so Blue Moon de sa Creedence, és molt, molt guai, és una pel·lícula molt xula.
I d'Un hombre lo americano en Londres, tot una pel·li d'oculta, i per on seguim?
I seguim 3 anys més tard, a sa mateixa època, el gran Neil Jordan va adaptar un llibre d'Angela Carter, que se deia La càmera sangrienta, que era una sèrie de relats sobre llops i persones basades en el que l'escriptor havia interpretat que tenia com a submissatge na caputxeta vermella.
Pobre criatura sin habla. No temes, no temes, no temes. No. Con el tiempo se te curará.
Uf, és que és complicat. Va escriure un munt de contes i el que va fer Neil Jordan és agafar un d'aquests contes i estirar-lo amb com espurnes dels altres. No? Això és En companyia de lobos. La història és complicada. Després de presenciar la mort de la seva germana sota les urpes d'un llop, una jove neta torna a casa predina, que li explicarà històries de llops i el perill que comporten els homes que tenen les seves juntes.
Ah, molt bé, val?
Bé, no ho sabíem, eh?
No?
No. És una pel·lícula de la qual jo crec que se sentirien orgullosos els germans Grimm, perquè té una estructura, és vera, que molt complexa i de vegades t'arriba a posar molt nerviós, però és genial i pertorbadora a la vegada. I, a més, veure a la protagonista, que és la senyorita Fletcher, Angela Lansbury, fent una pel·lícula de terror, sempre és un plus. Va guanyar el premi a la millor pel·lícula i el premi dels millors efectes especials en el Festival de Sitges. Estem a l'any 1984, eh? Ojo. A mi és que aquest cinema quasi sèrie B, pop, m'encanta.
Idò, En companyia de lobos, Neil Jordan, 1984, i clar, t'has hagut de reprimir. Perquè n'hi ha moltes.
N'hi ha moltíssimes. Soldats contra homes llop, una locura gairebé caníbal titulada Dog Soldiers. La versió en la franquícia de 4 pel·lícules de Kate Beckinsale a Underworld, la terrorífica de terrible, perquè és terrible, mescla de monstres amb història d'amor gòtica de Crepúsculo, un Jack Nicholson marcant territori i enamorant a Michelle Pfeiffer a Lobo, i fins i tot un home llop meravellós amb animació a la saga d'Hotel Transilvània, i un Michael J. Fox, per favor, que jugava a bàsquet de pelo en pecho en aquesta revisió de Jo fui un hombre lobo adolescente dels anys 50, que d'aquesta no n'he parlat, però m'encanta també.
I per cert, deixa'm afegir que ara m'ha vengut en escap Lady Halcón. Clar. Per favor, aquella història hermosíssima on Michelle Pfeiffer se transformava en llop.
No?
En Falcó.
Lady Halcón.
I era ell, en Roger, que s'ha deia...
Roger Howard.
Exacte, que era...
Se transformava en llop. Era una espècie de Romeo i Julieta. Sí. Ella se transformava de dia i ell de vespre. Sí. Però jo crec que de totes aquestes mils que hi ha, jo me quedo amb una.
És una de esos Wolfwalkers.
Wolfwalkers?
Espera!
Son los que usan magia salvaje para hablar con los lobos.
Ya puedes salir.
Podemos olerte. Ya pestes.
Eres una
Wolfwalker.
És una pel·lícula d'animació que mos conta la història d'una jove que viatja a Irlanda amb son pare per participar a una cacera de llops, però coneix una nina misteriosa que viu en el bosc. Això és Wolf Walkers, una pel·lícula de l'any 2020 dirigida per Tom Moore i Ross Stewart, que és del mateix estudi de El secreto del libro de Kellys i La canción del mar. És una absoluta meravella d'animació i tradició que vos deixarà fascinats. Té un colors i una estètica tan, tan guapa de veure que te quedes allà amb la boca oberta dient, buah, quiero más, per favor, donau-me més. Si no l'heu vista, és molt, molt guapa. Si teniu infants, els hi encantarà, perquè els personatges són preciosos i, a més, té un dibuix molt senzill, molt quasi de llapis, se veu estràs tot el temps, se veuen com els colors pintats. És, en sèrio, és una pel·lícula preciosa, preciosa.
I amb aquesta joia de l'animació, que va amb aquesta llista de pel·lis avui, a partir del llop i homes llops, per escollir els que més vos agradi, o tots, des del principi fins al final. Toni Camps, gràcies.
Gràcies a vosaltres, i salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és memòria.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Ja no tinc el cos d'altres anys. Les canes han guanyat tot el meu cap. Desperto la memòria enviverat. Batalles que ningú vol escoltar. I tu et miraves somrient. El ball de les ones i els vaixells, el port i el vent.
Ja anem arribant al final del capítol. Haurem de fer una segona part amb la paraula llop. Ens ha faltat, per exemple, xerrar del llop de mar, aquest vell marí intrèpid, el llop marí o la foca mediterrània, que també deim, de fet, aquí vell marí, el llop de riu, que és un peix, i pensava jo també en la malaltia crònica del lupus, per analogia amb l'etimologia llatina del llop, que és lupu. Ah, per cert, i del nostre senyor llop, un dels sicaris de la radionovel·la Entre avui i demà, la xarxa de vidre que interpreta l'actor Toni Pons Vera.
Una altra vegada el maleït encenedor. Què passa, llop? Estàs nerviós? No, estic avorrit. Avorrit de Menorca, de les seves pedretes i d'esperar que aquests dos facin la seva passejadeta travessant tota l'illa.
El client els volia aquí, llop. Necessita que facin la feina.
No m'agraden els encàrrecs que es fan amb guants blancs. Ja ho saps. El client té massa mania a fer les coses netes. Deixa que descobreixin l'amagatall, llop. No te precipitis, llop. Si per mi fos, ja els hauria aturat ben enmig de la carretera. Els hauria pres els plànols del mapa de l'arxiduc i ara seríem a una terrassa del port prenent una pomada ben frescata.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
I ho feim amb Leonard Oliver. Com estàs, Leonard? Benvingut a Entre avui i demà.
Moltes gràcies, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Escolta, ara anirem coneguent-te una micota millor, però avui hem triat la paraula llop com a eix conductor d'aquest programa. Si a tu te dic llop, que te venes cap primer de tot?
Uf, se m'obri tota una porta en el passat perquè jo he estat escolta pràcticament tota la meva vida i de les primeres etapes que tenim dins l'escoltisme és el grup d'infants de Llops i Daines. Uh-huh. I jo l'etapa de Llops la vaig viure amb una de les etapes més importants, no?, de la meva vida.
I de, hem tocat a bona porta avui per acabar aquest programa, fer-ho ens ajuda en Leonard Oliver a baixar la barrera a partir de la paraula Llop, o sigui, aquest moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, que és on tu has estat molts anys ficat, pel que veiem, deixa bastanta marca, no, Leonard?
Efectivament, sí. Jo, quan vaig entrar, venia d'uns anys que m'acostava molt a desenvolupar-me socialment, tenia dificultats, no?, en el llenguatge, anava en el psicòleg, en el logopeda, i, però jo crec que una de les coses que realment va desencallar-me va ser aquesta experiència, no?, amb aquestes etapes primerenques de l'escoltisme, on vaig trobar un ambient que m'acollia, un ambient segur, un ambient on expressar-me, on poder fer companyerisme en l'entorn natural, fent activitats, i això me va ajudar molt i me va marcar molt.
Com diuen ara, estaves a un entorn segur, no?
Això mateix, estava a un entorn segur, on me sentia cuidat, i veies, els companys i companyes a partir d'allà han crescut junts, no? I jo crec que sí que mos ha, com deies, mos ha marcat molt aquesta experiència.
Tu has estat cap de llops, però també has estat llop. Vares arribar en el moviment, escolta, en el moment on s'ha de precisa per ser llop?
Sí, vaig entrar just un any abans, és a dir, vaig entrar amb 7 anys i normalment el grup de llops és de 7 a 10 anys. I després, pues, ben convençut, m'hi vaig quedar fins al dia d'avui, pràcticament, que sabés que involucrar, encara que no de manera directa, és un món, jo crec que tot aquest temps de lleure que s'ha de valoritzar, perquè és un espai com és per mi, no? Jo crec que també per molts altres infants, molt important.
I se fan amics per tota la vida en el moviment Escolta i Guiatge?
I tant, sí. Però també molt de companys aprens a fer feina amb un gent molt diferent a tu. Al final has de treure endavant, no?, els caus, les acampades, els campaments d'estiu, i aquest voluntariat, aquesta passió, i se nota molt la sinergia. És a dir, acabes els campaments d'estiu o les acampades dient, mira, aquesta experiència mos ha apropat més.
I en el moviment Escolta, sobretot, són molt importants els valors que se transmeten entre tots els nins, nines, adolescents que, i, bueno, i més grans que hi estàveu involucrats. Posa't en el cap d'aquell Leonard Oliver que tenia 7, 8, 9, 10 anyats. Quins valors recordes que vares rebre i que m'imagino que formen part de tu avui dia?
Sí, exacte. Jo crec que una de les coses més clares que teníem a dins les escoltes, bé, és sempre a punt, que és la nostra màxima, no? I era la cridada una mica a l'acció, no? Que el jovent fos actiu, estigués preparat per involucrar-se en el que passava en el seu voltant, en entendre la societat en què vivien, en jugar, no?, aprenent a través del joc, també, aquest sempre a punt, aquesta disposició, aquesta involucració amb el món que mos rodeja. En el final, deixar aquesta empremta deixar el món millor de lo que ho has trobat, no? I a poc a poc això ho vas madurant amb sempre a punt, pues, per ajudar els teus companys de l'unitat, per fer projectes de voluntariat cap a la comunitat. Realment és algo que sí que te canvia de per vida, jo crec.
Sí. I després, tu com a monitor, com a cap dels llops i ses daines, quins valors has transmet?
Jo, una de les coses que sempre en els meus infants m'agrada molt bé compartir amb ells, i que crec que cada vegada també mos costa un poc més, era trobar aquests espais, com han dit, de joc i tal, però també la música. És veritat que a través de la música jo trobava aquest medi d'expressió amb ells, que era molt senzill, perquè era molt intuïtiu, i jo record de fer moltes activitats amb acampades i amb trobades de centenars d'infants, on aconseguíem tots ballar aquesta cançó, tenir aquesta coreografia, seure de vora del foc, la guitarra, fer sonar, prendre cançons. Era un paraigua, no?, per aquest sentiment de fer unitat entre nosaltres, de que se sentin recolzats, de que se sentin que... Això, aquest espai segur, no?, que xerràvem abans, sí, no?, i que se faci pues, amb aquesta... amb tot aquest esforç i tota aquesta música. Per mi era una de les coses més importants.
Que bé. Escolta, necessitam... després te manera una cançoneta per acabar de baixar barrera, ara que parlaves de música, però pregunta habitual d'aquesta secció, i no és xafardeig, Leonard, que fa un home com tu abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Jo el que he trobat amb els anys és que una cosa que per desconnectar-me de les pantalles, ja faig feina a l'oficina i és veure que cap en la vista molt cansada, i un costum que he agafat és encendre una espelma que m'ajuda a tenir aquesta llum càlida i aquesta sensació una mica de pau, i molt de vespres m'adorm amb aquesta... sí, amb aquesta coïssó, amb aquesta flama que me dona una mica de pau a l'habitació i me relaxa.
Que bo, i vas de saber que has estat original, eh? Amb aquestes respostes has estat molt original. Sí, sí, mos l'apuntam. I vinga, què mos proposes per acabar de baixar barrera fins demà de música? Quina música mos proposes?
Ai, pues, la veritat és que Maria Dalmà Bonet ha tret un disco nou i és preciós, d'inici a fi, realment val la pena i fer una immersió dins aquesta proposta musical. I jo crec que la de Blaus és especialment adequada, així que... Jo proposaré aquesta.
Vinga, i des d'aquí, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona avui, que la paraula era llop, i en Leonard Oliver ha estat llop, ha exercit de llop, i ho serà sempre. Amb superbon sentit de la paraula, que avui hem après a estimar els llops, també, en aquest capítol. Leonard, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé. Salut.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Si tu et fas l'oblit i també em vols anar, jo m'afaré el record i et tornaré a estimar.
21 anys amb tu. Take your